Adéu-siau.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
A L'Escala, l'esport té veu pròpia. Cada dilluns i divendres a 2:15 del migdia, connecta amb Zona Mixta, el programa esportiu de Ràdio L'Escala amb Ivan García. Resultats, entrevistes i tota l'actualitat dels equips i esportistes locals. Zona Mixta, l'espai on l'esport de casa és protagonista.
Hi ha cançons que mai s'obliden. Aquelles melodies que tornen i et fan viatjar en el temps. Torna-la a tocar, Sam. Jordi Piqué et convida a reviure els temes que han marcat generacions. Dissabte a les 11 del matí i diumenge a les 12 del migdia a Ràdio L'Escala. No t'ho perdis, perquè hi ha cançons que sempre mereixen tornar a sonar.
Sons a cau d'orella, el programa d'havaneres i cant de taverna que et porta les melodies més marineres i entranyables de la nostra terra. Presentat per Joan Brugués, amb la celebró de la costa i la calidesa de la veu que et farà companyia. Cada dissabte a les 12 del migdia i diumenge a les 11 del matí. Deixa't captivar pel ritme, les veus i l'aroma de mar. Sons a cau d'orella. El teu punt de trobada amb les habaneres.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Cuinem idees, remenem temes i esquitxem converses. 30 anys acompanyant-vos, Cria, perquè encara avui el més calent és a l'Aigüera. Ara, amb l'Ona Vilà.
Benvinguts i benvingudes al Més Calent a l'Aigüera, el magazín matinal de Ràdio L'Escala. Avui, divendres 24 d'abril, encara amb ressaca de Sant Jordi del programa especial que vam fer ahir des de la platja, m'agradaria començar el programa precisament fent una mica de balanç de la jornada. Un Sant Jordi que va ser d'èxit a tot Catalunya i és que la venda de llibres va tornar a fixar un nou rècord assolint una facturació de gairebé 27 milions d'euros, un milió més que l'any passat. Segons el gremi de llibreters, hi ha acompanyat el bon temps que va fer ahir i alhora el fet que hi havia més punts de venda, sobretot a Barcelona, Lleida i Tarragona, que van ajudar a esponjar les cues i van permetre que la gent pogués triar i remenar molt més. Els autors més venuts van ser Regina Rodríguez Sirvent i Òscar Andreu. Regina Rodríguez amb la novel·la de ficció Crispetes de matinada, la segona part del també top vendes Les calces al sol, i Òscar Andreu amb l'assaig Manual de defensa del català. El rànquing d'autors més venuts en ficció el completen Gil Prat sobre Roca amb El joc del silenci, Roger Bastida amb Passeig de Gràcia, Albert Espinosa amb No has estat mai sol i Carles Rabassa amb Prometeu de mil maneres. I en el cas de la no ficció acompanyen Òscar Andreu, Francesc Torralba amb Anatomia de l'esperança, Oriol Mitjà amb On neix la llum, Arnau París amb Cuines pim-pam i Carles Porta amb Impacte. Ara bé, els nou autors i l'autora que hem citat representen tan sols un 5% dels llibres venuts, fet que denota la immensa diversitat de títols, autors i gèneres que es venen durant el dia de Sant Jordi i en general en el dia a dia de les llibreries. La diada la dada de quants títols es van vendre aquesta diada encara es desconeix, però l'any passat es van vendre uns 75.000 títols diferents. Pel que fa a la llengua en què estan escrits els llibres, més de la meitat dels volums venuts el dia de Sant Jordi han estat en català, mentre que la resta de l'any la proporció és d'un entre cada tres, fet que denota també que el dia de Sant Jordi apostem per la nostra llengua. I ara sí, després d'aquest petit apunt, comencem el programa fent un repàs de tot el que tindrem avui. Aquest divendres rebrem aquí la Pítia de l'Empordà. Després tindrem una nova reflexió de l'Isabel Busquets als dies de cada dia. Continuarem fent un repàs a les novetats de les plataformes de la mà de la Lali Giner. I acabarem, com cada divendres, amb en Joan Progués i el seu rentaplats per deixar l'aigüera ben neta per la setmana vinent. Abans d'endinsar-nos en les seccions i saludar els col·laboradors, però, com sempre, anem a fer un repàs de l'actualitat local avui amb en Sergi Corral. Sergi, bon dia.
Molt bon dia, Ona. Jornada de Sant Jordi, una d'aquelles jornades que això és com les eleccions, que tothom guanya i ningú perd.
Ui, a veure, explica'm això. Tothom guanya i ningú perd?
Sí,
a les eleccions sempre hi ha algú que...
Sí, però, normalment no surt ningú dient he perdut, no sé què, no m'ha votat ningú, tothom hem guanyat, ho podrem pactar, o no sé què, i hem crescut.
És veritat, tothom s'ho mira amb optimisme.
Clar, i Sant Jordi també.
Sí, Sant Jordi sí.
L'entrevista seria el llibre menys venut.
Ah, mira, però això és molt difícil, perquè segur que hi ha uns quants llibres que no van vendre ni un exemplar. Perquè pensa que es publica moltíssim.
Per això, amb tot el que es publica i por ahí, trobaries algú dient una mica de calimero, dient, no, és que el llibre no el va comprar ningú.
Passa que serien tants que no et cabrien en una entrevista.
Bueno, aleshores ja aniria de la selecció de personal, aleshores ja faries una miqueta de recursos del llibre, recursos humans aplicats als llibres, i ja tiraries. Però jo crec que aquesta seria una opció. Sempre anem, tenim tendència a comunicar l'èxit.
Sí, som una societat que busca l'èxit. Sí, sí,
exacte.
Això és veritat.
Apuntem per l'especial de Sant Jordi.
Mira, l'especial de Sant Jordi de l'any que ve buscarem algun autor que no hagi publicat, que no hagi venut.
O algú que no li hagi, no li deixi, no, no hagi pogut publicar un llibre.
Ah, mira.
També
mira,
podria
també,
ser.
També.
El motiu, eh? Va, una informació, evidentment, tu deies abans, ressaca de Sant Jordi. M'he aixecat que em feia mal bastant tot. Deu ser també, deu ser això.
Deu ser de carregar tot
deu
el material
carregar,
des d'aquí fins a la platja.
De pujar el carro de Baix Dalt, exacte. Va, balanç de Sant Jordi. Unes 8.000 roses venudes i una alta demanda d'escriptors locals, escriptors escalencs i empordanesos, aquest Sant Jordi a l'Escala. Hi va haver-hi molta afluència de gent a la platja per el matí, més la mainada i escoles i així, i per la tarda un públic una miqueta més familiar, un públic més general, no? De totes maneres, diuen que les dades són equiparades a l'any passat.
I tant, sí, es veia molt de moviment per allà baix.
Molt bé. Mira, un d'altre, ja saps que aquí a l'Escala anem de o que no, que hi tiro perquè me toquen, quan els actes i organitzant coses, i ara hem fet Sant Jordi, aquest cap de setmana hi ha actes al voltant de la figura de la Bixaixo, i el següent cap de setmana és el 30è Triumvirat Mediterrani.
Ja el tenim aquí, eh?
Ja el tenim aquí. Entre el 8 i 10 de maig, concretament, eh? I s'han preparat coses. Mira, una novetat. És un simposi, el primer simposi internacional de la ruta dels Fosseus. Que sabem que és important. Per exemple, l'Escala està agermanada amb el poble de Paleafocea. I també hi acollirà, s'acollirà, o sigui, s'estrenarà una exposició fotogràfica on la gent ha portat fotos i qui ha volgut, repassant això, els 30 anys del Triumvirat.
Home, és que 30 anys és una fita prou important.
Sí,
30 anys de Triumvirat, Déu-n'hi-do.
Home, sí. No, és, els anys rodons s'han de celebrar. Jo els 30 els vaig celebrar molt.
Els 40 també, no?
També. Va, anem. Un altre dels temes recurrents, amb això tenim discussions amb la Lali, un altre tema recurrents de les notícies més enllà dels fons Next Generation és el tema de les energies renovables. Vale? I en aquest cas, dels diferents punts de vistes que hi ha en això de les renovables, sabem que un dels punts de vistes és aquesta ONG de Renovem-nos, i per altra banda hi ha el Pla de la Generalitat pel desenvolupament d'aquestes renovables, que és el Plater. Doncs Renovem-nos, que li sembla bé en principi, li sembla que el Plater és una bona eina, però proposa millores per fer-lo més just i equilibrat. S'han d'incorporar les zones de prioritat superior, s'han de fer criteris de redistribució més equilibrats i millores en la xarxa d'emmagatzematge i distribució. Això és una mica complicat, eh? A mi a vegades això del tema de l'energia i de... quan passem a megawatts i quilowatts i aquestes coses en costen una miqueta d'apanyar.
Sí, però... si no ho tens molt per la mà és complicat. Jo també m'hi perdo una mica a vegades
amb
aquestes coses.
Sí. Aviam, i ens anem, mira, una prèvia esportiva, en aquest cas, no local, podríem ser una mica més general, però portada a l'àmbit local. Va, ara desfaig aquest lío. La penya blaugrana de l'Escala organitza una sortida pel partit del Barça-Bayern de Múnich de la Champions femenina. Perquè recordem que l'equip femení del Barça sí que ha passat la Champions, eh? Sí. No és com el masculí que l'han quedat fora. No, no,
no, no, els equips femenins, tant el Barça com aquí l'Escala, estan tiren, a tope,
tiren,
eh?
Sí, tiren, sí. Molt bé, tiren molt bé. Doncs el Barça juga amb el Bayern de Múnich a la Champions el proper 3 de maig. I els de la penya visitaran per primera vegada el Camp Nou Spotify, Spotify Camp Nou... Camp Nou, per mi serà Camp Nou, tota la vida.
Tota la vida serà el Camp Nou.
Tota la vida serà Camp Nou.
Ens és igual qui posi els diners, per nosaltres és el Camp Nou.
Exacte, per tota la vida serà Camp Nou. Ajuntament de Barcelona, poseu gest pel Narcís Sala, també. I per presenciar el partit de les semifinals de Champions faran un tour pel camp en una activitat dirigida pels penyistes i pels no penyistes. Atenció, perquè segons ens diuen que eren 18 places lliures i el termini d'inscripció finalitza el 29 d'abril.
Per tant, si algú hi vol anar i encara no s'ha apuntat, encara té temps.
Però que no esperi el 29, perquè,
no, perquè
si
aquí...
són 18 places, mucho me da que abans,
que volaran.
Abans del 29 volaran. I ara sí, en futbol local, bueno, futbol i prèvia esportiva en general, sí, d'aquest cap de setmana, el Futbol Club Escala visitarà el camp del Vilanova i la Geltrú. El primer equip femení disputa l'últim partit de la temporada a casa i el segon equip rep el Marca de l'AM. En bàsquet, el sènior masculí ha afrontat dos partits, un avui a Sant Feliu de Guíxols i l'altre demà a casa contra l'Arbúcies B.
Perfecte, doncs una prèvia que l'Ivan ens ampliarà. Home, tot seguit al Zona Mixta.
Tot.
I ja, anem al temps.
I ja, sí, clar, anem al temps. Es farà temps aquest cap de setmana, doncs pues farà bon temps.
Bon temps, molt
sí,
bé, Sergi.
Farà bon temps.
Bon temps.
Serà...
Tenim aquí la Pitia que s'està esperant i riu, està contenta també.
Sí, 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 està contenta. Serà un bon cap de setmana primaveral per fer el vermut, per prendre el sol, per passejar... pels més atrevits que estiguin a l'aigua. Ahir a la tarda, per exemple, fèiem un directe amb la Randa Mar des de baix a la platja i els hi passava números. Els hi dic, mira, hi ha 14 parades, unes 20 o 25 persones a la sorra i dos a dintre l'aigua.
Important, eh?, remarcar-les, aquestes dues, els dos valents que es van llençar a l'aigua.
Els dos valents de dintre l'aigua. Doncs això, per qui vulgui anar a banyar, activitats a l'aire lliure, un cap de setmana de molt bon aprofitar, algunes nuvolades cap a l'interior, a muntanya, ja sabem que la pròpia radiació i escalforeta fa créixer els núvols cap a l'interior, i temperatura cap amunt, sobretot diumenge serà el dia més càlid del cap de setmana.
Perfecte, doncs, Sergi, molt bones perspectives de cap de setmana, moltes gràcies. Ens ho amplia tot això al punt de la una, l'Aleli Giner.
Així serà.
Cuinem idees, el més calent és a l'Aigüera.
L'Anxova Milionària et regala cada setmana un dècim de la Loteria Nacional. Vols participar als sorteig que fem cada dimecres a 12:15 del migdia al Més Calent a l'Aigüera? Doncs envia'ns un WhatsApp o truca'ns al 972 77 10 00. 972 77 10 00.
Coses insospitades, que ningú no diria, de tu, de mi, amb la Pítia de l'Empordà.
Bon dia, Pítia. Avui et tinc una sorpresa.
Ah, sí? A part dels croissantets aquests que he vist a l'entrada... Mira, ja em perdonareu, però n'heu fet 4, eh? Perquè n'hi havia tants. He pensat, són tan bons.
Sí, sí, tenim un regiment, eh? Vull dir que si algú vol venir a menjar croissants, el convidem.
Ai, són boníssims.
Però sí, sí, tinc una sorpresa.
Quina sorpresa. A mi aquesta, això de les sorpreses no m'agrada gaire, eh? No.
No? Que t'han donat alguna mala notícia a vegades? Algun ensurt?
Una vegada i moltes més, eh? Buf, si jo t'he contat ara, buf.
Home, doncs això és el que volem, que ens expliquis.
Ara no. Ara no. I què és això de la sorpresa, nena?
Doncs mira, que abans d'ahir va venir aquí a l'emissora una senyora que, bueno, suposo que amb un senyor que era la seva parella, i parlaven amb accent francès, però molt correctes eren, eh? De mitjana edat o potser més grans, però molt ben conservats, eh? Molt ben vestits, molt educats, i res, que preguntaven si els hi podríem dir on vius.
Ah, i qui és?
Primer no m'ho van dir. però clar, els hi vaig dir que això no està permès, perquè pel tractament de dades jo no els hi puc pas dir on vius. Aleshores es van desemmascarar, si és que ho podem dir així.
Però qui eren?
Espera't, que t'explico fil per randa com va anar tot. Es veu que et buscaven perquè et van perdre de vista a Sud-àfrica.
Buf, sí que parlem de temps i temps.
Es diu, ella es va presentar com Ivonne.
Ivonne?
Sí.
Poc recordo ningú amb aquest nom.
A veure el d'ell, ell es diu Robert Deschamps.
Ai, la mare que els va parir. Els germans Deschamps aquí, mare meva. Si és que en fa de temps que no ens hem vist. I com em podien localitzar?
Es veu que són nebots del teu marit, en Jack, se'n van dir?
Sí, el que es va morir d'un accident, el pare del meu fill Marcus. Però jo a Sud-àfrica hi vaig viure molt poc temps. I ells eren molt petits encara, eh? Quan en Marcus es va quedar a viure allà i jo vaig quedar al campitant per coses que ara no venen al cas, ells havien continuat la relació.
Sí, això és el que em van dir, que van continuar amb l'amistat amb el teu fill i ell, va ser ell, de fet, el qui els va donar la pista que estaves a Espanya. El cas és que primer van anar a Besalú i com que no et van trobar, llavors van saber que estaves aquí a l'Escala.
Pal que em diu, el que són les coses, eh? Ara no sabria ni quina cara fan, eh? Si els vaig deixar de veure que eren ben petits. Així és que em volen veure, esclar.
Home, per això van venir. I, de fet, segurament te'ls trobaràs a la sortida del programa, perquè els hi vaig dir que en tot cas t'esperessin allà al bar on tu vas sempre agafar forces abans de tornar cap a casa. Però, Pítia, se'ls veu molt simpàtics i agradables.
Mira, deu haver sortit a la germana d'en Jean Jacques, la meva cunyada, que era molt agradable, eh? Estava casada amb un diplomàtic belga, en Gilles Deschamps, molt menys trambana que el meu marit. En Gilles era un home molt assenyat, fins i tot potser massa. A menys sí que m'hi vaig fer un temps més, en escrivíem cartes, però, mira, coses de la vida. Com que s'avorria, la meva cunyada es va separar i se'm anava un guitarrista flamenc japonès que aleshores feia furor en tots els sentits, eh? Jo el vaig arribar a conèixer, aquest guitarrista, abans que ells es fessin amants. I és veritat que era un primer espasa, eh? Vam marxar a Sud-àfrica, però carretejant els nens, que eren molt petits, i ja no vaig saber res més. Ai, l'hòstia, els Deschamps. I ara em volen veure quines coses que té la vida.
I no tens curiositat per saber una mica com els hi ha anat, això?
I tant, molta!
Doncs mira, el proper dia ens fa 5 cèntims, que tot això és molt interessant.
El que pugui, ho explicaré.
I m'ha cridat l'atenció això del guitarrista. No saps pas com es deia aquest famós guitarrista de flamenc? Això sí que és ben curiós.
No sóc de recordar massa els noms, Era petit, era gairebé nan, amb el cabell llarg. Sempre el portava lligat amb una cua i li estava de bé. És que, de fet, saps, a mi encara ara els homes amb una bona cua sempre m'han agradat, eh?
No en dubto pas.
Cua de cabell, tonta.
Mira, ja m'has insultat.
Espera, que ara em ve el cap. Suzuki, això, com les motos. Kazuma Suzuki. Tenia una trempera el noi, que tot i petit que era, es creixia, I el senties com si fos un tità. No em va estranyar gens, que la meva cunyada partés el cap. Potser nosaltres dos ens varen veure dues o tres vegades només, Recordo que el vaig anar a veure en un concert i vaig quedar extasiada, Que bo que era. Amb la cosa que jo era de per aquí, el vaig anar a saludar, quatre copes, i anar fent, Ja et dic, un primer espàs en horitzontal, Però tots són focs d'encenalls. I no t'ho has de creure gaire, Perquè si perds el cap, després veus que les alegries s'acaben. I aquesta gent transhumant, oi? Avui són aquí i demà allà. A ell, a més, només li interessava la seva carrera. La resta era pur esport i passatemps.
Que interessant tot plegat.
Bueno, però tenim tirades avui?
Vinga, va, si anem per feina, sí que en tenim. Però, bueno, tanta xerrameca que només ens en quedarà una. Ara te la llegeixo, a veure. Ja veig que et porten el cafè carregat, per tant, tot bé.
Ai, molta gràcies, jove, Em convé, amb tantes emocions.
Doncs vinga, som-hi. Una senyora que es fa dir Remei ha enviat Remei un correu. Te llegeixo literal. Senyora Pítia diu, tinc molts mal de caps amb els meus dos fills. Un es va fer frare fa temps i ara ja és gran i sembla content amb la seva vida monàstica, tot i que a mi no em va fer gota de gràcia que renunciés a una bona vida amb parella i família. Però mira, les coses van passar així i m'hi vaig haver de conformar. El veig poc perquè és a Poblet. Ara el que no m'esperava és que la nena, que ara té 28 anys, se li acudís ara que vol fer-se monja i entrar en un convent de clausura, a Sòria. Això ja depassa tot el que em podia esperar. Tinc un desengust horrorós i el que voldria saber és si la noia s'ho repensarà. Va sortir d'una mala relació sentimental, ara ja fa anys, i ja no l'hem tornat a veure amb ningú més, sempre sola, trista i recollida. Què he d'haver fet jo aquesta vida perquè em passin aquestes desgràcies? A casa meva no hi hem estat mai ni de missa ni de combregar, però tampoc uns ateus, oi que m'entén? El meu home té un desengust també que tinc por que prengui mal. Bé, ja em diràs si puc tenir alguna esperança que la cosa canviï i puguem recuperar la nena i pensar a tenir descendència per continuar amb la nostra nissaga. Atentament, Remei. Això és la carta.
Doncs sí, Clina, que he dit una de bona, la senyora Remei, sí. Ara li miro. Jo, que sóc una antireligiosa de mena, mira què vaig fer. Vaig procurar sempre no malparlar mai de les religions davant el meu fill, Em mossegava la llengua. Tot i que en tenia ganes, No fos cas que, per portar-me a la contrària, se'm fiqués en alguna secta, gran o petita, perquè totes són iguals.
Home, totes.
No m'ho discuteixis, que per aquí no passaré.
D'acord, doncs som-hi, anem al tema. Què diuen les cartes de la Remei?
Anem a veure. Mala peça al taler,
Ui.
La seva filla és una dona, com ho diré jo, torturada, molt patidora, em surt el 10 d'espases encapçalant la tirada. I a més, és que se sent culpable, molt culpable. Vés a saber de què, no ho mirarem pas ara. Em surt el diable i ha d'expiar la culpa com sigui, Definitivament ha pres ja la decisió, que veu com una font d'alliberament personal, Em surt la sota de copes. I a sobre, per tancar, la força. Sí, sí, està molt decidida a fer-ho, Miri, Remei, li donaré un consell per vostè, Em surt la reina d'espases i el món. Creu i ratlla i a viure, que són dos dies, Miri per vostè. Això sí, l'acompanyo en el sentiment, Perquè la vida els hi ha fet una putada grossa, i ja no tinc res més a dir.
A vegades ets molt radical, Piti,
No siguis fabassa, Fes el favor. Cadascú és com és i jo entenc molt bé aquesta senyora. Hem acabat per avui?
Doncs sí, Pitia, si vols, ja hem acabat. Moltes gràcies.
Doncs fins la setmana vinent.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
I ara és moment d'una nova reflexió de l'Isabel Busquets als dies de cada dia.
Els dies de cada dia amb Isabel Busquets.
La tornaboda de la Diada. Ahir va ser un bonic dia de cada dia. Com cada Diada de Sant Jordi, des de que el nostre país va lliurar-se de la foscor de tants anys. Llibres i roses arran de mar. La paleta de colors no podia ser més esplèndida. El blau d'atzur, el pic encara nivi del Canigó i una serpentina de vermells onejant pels carrers de la vila marinera i la vestimenta colorida de la gent que hi feia via. Doncs mireu, avui em ve de gust celebrar una tornaboda tal com es feia el segle passat després de la festa major o d'una festa important. Però en comptes d'anar a berenar a la Pineda, la gaudiré amb vosaltres adreçant unes paraules a l'escriptor Eduardo Mendoza amb la certesa que no escoltarà els dies de cada dia. Està clar. Si ha gosat tocar-nos el vora viu en una festa tan gran i sentida per als catalans, bé ens hi hem de poder tornar, no? No us sembla? Permeti'm, senyor Eduardo Mendoza, però com se li ha acudit provocar-nos d'aquesta manera? Quina nosa li fa al pobre sant? A veure si ens entenem. Jo no discutiré pas que vostè és un bon escriptor. Els editors, crítics literaris i llibreters ja se n'han cuidat prou bé d'estudiar, explicar i difondre la seva producció literària des de la publicació de la seva primera novel·la el 1975. Mira, Eduardo, em permeto de tutejar-te. El teu nom, per mi, sempre va lligat a l'enyorada i estimada Rosa Novell, estimadíssima per tu. La recordo asseguda a primera fila de les classes de literatura catalana del professor Joaquim Moles a la Universitat Autònoma de Barcelona. Els gironins l'anomenàvem carinyosament la vedet. Sabíem que era actriu i tenia un no sé què que la feia diferent de la resta de la classe. Quina gran actriu i directora teatral va arribar a ser. Ho saps prou bé. I ara què en diria de la teva malèvola sortida a escena? Sant Jordi no és el patró dels escriptors ni res d'això. I era un maltractador d'animals que no sabia llegir. Un paio que s'ha apropiat de la festa. Quin cop d'efecte, Eduardo. Directe d'esquerra, de dreta i lateral. A veure, em sembla que als catalans ens importa ben poc si Sant Jordi sabia llegir o no. Al parc de la Ciutadella hi ha el nostre Parlament i n'està ple de persones que saben llegir i escriure. I massa vegades ningú ho diria. No maten dracs amb l'espasa, no. Som més civilins i respecten la flora i la fauna. Ens giren la cara d'una plantofada a còpia de normatives, lleis, decrets, ordenances i tutti quanti. Això sí que és maltractar els desventurats homínids de la tribu. Eduardo, espero que als guionistes de Polònia no se'ls hi acudeixi de fer un gag per consideració vers en què conovell. Una cosa que em sap greu és que la teva ocurrència burleta, que potser et farà vendre més llibres, ens has tractat d'ignorants, sòmines, ingenus. Et penses que som tan babaus de no saber discernir entre una llegenda i l'evolució històrica real de la festivitat i de com es va decidir el dia 23 d'abril com el dia del llibre? El segle XV era una festa religiosa com moltes de l'època i s'aprofitava en fer un mercat de flors que es feia al pati dels tarongers de la Generalitat. El daltabaix de la festa va venir amb la derrota de 1714 i passats els anys, Sant Tornem-hi, amb la dictadura de Primo de Rivera, sense oblidar la dictadura franquista. Eduardo, els catalans també som persones viatjades, eh? Sabem que Sant Jordi no és només patrimoni nostre. El compartim amb els anglesos, per exemple. I mira si en som de solidaris, que fins i tot tenim escola Saint George School repartides pel territori per aprendre la llengua de Shakespeare des de primària. Et recomano, Eduardo, que llegeixis l'article de Sílvia Marimón Moles del 16 d'abril al diari Ara, on resumeix molt bé quina és l'evolució de la festivitat com a tal i la designació del dia del llibre. Sàpigues que la primera vegada de celebració conjunta va ser quan ja s'havia proclamat la Segona República el 23 d'abril de 1931. Al llarg dels anys de la transició democràtica, la Diada es va anar recuperant progressivament i fins avui. És la nostra Diada Pàssia, una Diada identitària, un sentiment de pertinença, una manifestació cívica amb un esclat d'alegria i color per carrers i places d'arreu del nostre país petit. Ves que no sigui això el que fa mal, que els catalans la vivim com una Diada nacional. Com diu l'Empar Moliner, és una festa increïble on els que s'estimen es regalen roses i llibres. I amb la seva fina i burleta ironia que coneixem, continua escrivint. Potser Sant Jordi era analfabet. Tampoc devia ser jardiner. Però maltractador d'animals, ho poso en dubte. No va torejar el drac? Bona aquesta, en part. I llegeixo que Xavier Mariscal s'afanya a donar-te suport. Alça, Manela, com aprofitem l'ocasió. Senyor Mariscal, permeti'm una broma. Que ens vol encolomar un altre covi i no sap com. Ai, que els moments de glòria no duren per sempre. I a sobre és força maleducat, sap? Engegar Sant Jordi i el pa amb tomata a tomar pel culo no és precisament una manera d'expressar-se que l'honori. El seu homònim, Eduardo Mendoza, en el discurs que va fer en rebre el Premi Princesa d'Astúries de les Lletres el 2025, va dir: «Lo único que no se pierde en la vida es la vanidad». Caram, vostès són ben bé dos botons de mostra. Tots som conscients que la Diada de Sant Jordi s'ha comercialitzat com tantes altres festes i que possiblement més d'un llibre farà bonic a la prestatgeria i res més. Que és el dia de fer calaix per als llibreters com els torrons i els tortells de Nadal ho són pels pastissers, per exemple. Que arriba a cansar una mica la parafernàlia dels dies abans. Que és molt trist que les roses arribin de l'altre costat de l'Atlàntic i no del Maresme, però les floristeries llueixen d'allò més. També volen fer calaix i les roses, moltes d'elles solidàries, inunden de color els carrers. ara, més que mai, ens fa falta una intensa pluja de llum, color i alegria. Els catalans tenim una dita: qui no té feina, el gat pentina. Doncs mentre els set ciències de torn pentinen el gat o dibuixen un estrambòtic animaló, nosaltres seguirem regalant llibres i roses per Sant Jordi, i que sigui per molts anys.
Toi qui marche dans le vent, seul dans la trop grande ville, avec le cafard tranquille du passant. Toi qu'elle a laissé tomber pour courir vers d'autres lunes, pour courir d'autres fortunes. L'important, l'important, c'est la rose, l'important, c'est la rose, l'important, c'est la rose, crois-moi. Toi qui cherches quelque argent pour te boucler la semaine, dans la ville tu promènes ton ballon. Cascadeur, soleil couchant, tu passes devant les banques. Si tu n'es que sale d'un banque, l'important, l'important, c'est la rose, l'important, c'est la rose, l'important, c'est la rose, crois-moi. Toi, petit, que tes parents ont laissé seul sur la terre, petit oiseau sans lumière, sans printemps. Dans ta veste de drap blanc, il fait froid comme en Bohème. T'as le cœur comme un carême, et pour autant, l'important, c'est la rose, l'important, c'est la rose, l'important, c'est la rose, crois-moi. Toi pour qui, donnant, donnant, j'ai chanté ces quelques lignes, comme pour te faire un signe en passant. Dis à ton tour maintenant que la vie n'a d'importance que par une fleur qui danse sur le temps. L'important, c'est la rose, l'important, c'est la rose, l'important, c'est la rose, crois-moi. L'important, c'est la rose, l'important, c'est la rose, l'important, c'est la rose, crois-moi.
Cuinem idees, el més calent és a l'aigüera.
I per continuar, anem a fer un repàs a les novetats de les plataformes amb l'ensèrie de la Lali Giné.
En sèrie.
Totes les novetats 2.0 a la teva plataforma digital.
Les millors ficcions.
Els millors relats.
Les estrenes més espectaculars.
El retorn de les sèries més esperades.
Un repàs setmanal de la cartellera digital.
En sèrie, amb l'Ali Giné.
Molt benvinguts a l'En sèrie en una nova setmana carregada d'estrenes, així que comencem, com sempre, el repàs a la cartellera digital.
Something's different. I'm changing. I don't know if I like who I'm becoming.
I ho fem des d'aquest dilluns. A HBO Max hi trobem la quarta temporada de From.
Wait. There are a lot of people wanting to know what happened down there.
Torna aquesta sèrie de terror que ens situa en un poble que atrapa totes aquelles persones que el visiten. Allí, cada nit, hi apareixen unes criatures terrorífiques. Els habitants es veuen obligats a viure-hi mentre busquen una sortida.
No regrets.
Were you drunk?
No, I was outraged. I got a terrible review from a critic.
No.
A MGM Plus, també des d'aquest dilluns, s'hi estrena American Classic.
Hello?
Mom's dead.
Did she read the review?
Kevin Kline i Laura Linney protagonitzen aquesta comèdia sobre una estrella ególatra de Broadway que ha caigut en desgràcia i que ha de tornar al restaurant de la seva ciutat natal després d'un escàndol.
¿No te lo he dicho siempre, Kraus? Los tiempos han cambiado desde la revolución.
Campesinos, luchamos por la igualdad de derechos y porque nuestro país vuelva pronto a la normalidad.
Des de dimarts a Filmin i arriba Amenaza de Tormenta.
No puedo hacer esto.
Sí que puedes.
¿De verdad tienes tanto miedo?
Al final siempre lo pagamos nosotros.
¿A qué te refieres?
Con nosotros. Tú eres de este pueblo como todos los demás.
Parlem d'un profund i impactant drama històric que narra l'ascens del feixisme a l'Alemanya rural d'entreguerres. Basada en una novel·la d'Òscar Maria Graf, el relat combina la vida quotidiana en un poble amb el turbulent present polític que desembocarà en la Segona Guerra Mundial.
Confía en el Señor y en los hombres que siguen sus instrucciones.
També des d'aquest dimecres a Netflix s'hi estrena Los no elegidos.
A salvo de las tentaciones del mundo exterior y del mal que llevamos dentro.
Necesito ayuda.
Una jove mare que viu en una comunitat cristiana tancada amb el seu marit i la seva filla veurà trastocada tota la seva vida quan arriba al poble un misteriós pres fugat.
¿Te gusta Portugal?
¿Por qué?
El consejero cultural de la Embajada de España en Lisboa ha sido encontrado muerto en circunstancias extrañas.
Des de dimecres a Amazon hi trobem Lisbon Noir.
¿También no es extraño que veas el famoso asesino Bocuduto?
Parlem d'un thriller ambientat a Lisboa que segueix un psicòpata modern que llança les seves víctimes des de gratacels i llocs turístics inspirat en el primer assassí en sèrie de Portugal, Diogo Alves.
Están yendo a por mí. La policía está yendo a por mí.
A dimecres a Apple TV y arriba la temporada 2 de Historial Delictivo.
Si me estáis escuchando, que sé que sí. Aquí va un mensajito.
Torna aquest drama de personatges ambientat al cor de Londres contemporani que explora la impotència de la policia quan la veritat es torna cada cop més esquiva.
¿Y si hay una bomba?
La pararemos.
¿Y si no podemos?
Esto es inteligencia. Lo que hacemos aquí es apagar incendios.
En aquesta segona entrega, quan un jove és assassinat a ganivetades en un míting polític, dos policies rivals es veuran forçats a formar una aliança incòmoda.
Santita, ¿qué eres?
Que ninguno le va a prestar una pobre mujer que no puede caminar.
I a Netflix també dimecres s'hi estrena Santita.
¿Quién es Alejandro?
Es una historia de telenovela.
Santita y Alejandro estaban comprometidos para casarse.
Després d'un devastador accident que la deixa en cadira de rodes, una metgessa que no sol seguir les normes veu trontollar la seva vida quan el seu expromès reapareix de sobte.
¿Sabes eso que dicen que todo tiene solución menos la muerte? No es verdad.
Dijous, a Sky Showtime, y arriba El homenaje.
Usted conocía muy bien a la familia Novak, ¿no es cierto?
Diría que mejor que nadie.
Entonces no le importará contarme qué pasó exactamente justo antes de la explosión.
Bum. La sèrie narra la història del patriarca d'una de les famílies més poderoses del país que convoca els seus per celebrar els 80 anys. Però entre brindis i somriures s'oculten dècades de secrets, traïcions, lleialtats cegues i un fort desig de venjança.
Tot de volta a la normalitat. Por fin podemos mostrarle a C nuestros sitios favoritos. C, te va a encantar.
No dice otra cosa.
de esto, del otro. Vale, muy bien.
Pues deberías tomar apuntes, Romeo.
També dijous a Netflix estrena Stranger Things, Relatos del 85.
No había pensado que yo volvería a ser un chico normal.
¡Batalla de nieve!
¡Dale, sí!
És la primera sèrie derivada de Stranger Things i converteix els personatges més populars de l'original en versions animades.
La puerta sigue cerrada. ¿De dónde has salido?
Que algo del mundo del revés debió sobrevivir el año pasado.
Aquí ens situa de nou a l'hivern entre 1984 i 1985, el que correspon al que succeeix a la temporada 2 i 3 de la seva predecessora.
I de què treballa el guapa?
Faig producció a festivals.
Ens vam conèixer al Sonar i ens vam enamorar allà. Se'n va demà, perquè viu a Berlín.
Encara des d'aquest dijous a Movistar Plus hi trobem Yo Siempre a Veces.
Viniste pedo con la puta carayana de pintalabios después de follarte a otra.
Ja està, Laura, por favor, ja està.
La protagonista es queda embarassada en una setmana després de conèixer un noi en un moment en què està cega d'amor i de drogues. Però sis mesos després del naixement del seu fill, se separa de la parella i ha de fer-se càrrec del nen ella sola amb tots els problemes que això li comportarà.
Benjamin Costa, agente de boxeo. Sam Gendrick, fotógrafo. Divo Gibbs, marchante de arte. Te cuidaremos bien. 7 años como mínimo. En días suma...
2.555 días.
¿Y si fueran cero? Eddie.
Tornem a Netflix, també aquest dijous arriba El Profe.
Las clases de mates avanzadas, sin tanto miedo, se aprovechan y te liquidan.
¡Que os calléis!
Hola.
Parlem d'una ficció en què un geni de les matemàtiques i delinqüent de baix nivell evita la presó fent-se passar per un professor. La seva missió serà identificar a un criminal important.
Hola. Para los que no me conozcáis, soy Ruben Ballester y os voy a hablar de Neil Kennedy.
Des de divendres, HBO Max s'hi estrena Half Man.
Dormirá en tu cuarto.
¿Qué? Venga ya, es un pillado.
La ficció segueix a dos germans que no estan emparentats per sang, però són inseparables. Units per la mort i les circumstàncies, l'únic que tenen és l'un a l'altre. Però quan un d'ells apareix a la boda de l'altre després de dècades d'amistat, tot sembla diferent.
Ruben, es lo mejor y lo peor al mismo tiempo.
Això desencadenarà una explosió de violència que ens transportarà de nou a les seves vides des dels anys 80 fins a l'actualitat.
Dedicar una última plegària a la salut de nuestro vecino Mariano.
La leche que te han dado, Mariano.
Niños, yo necesito el dinero.
¿Qué dinero?
¡3 millones de pesos!
Es que el negocio no...
També des d'aquest divendres a Amazon hi arriba Cochinas.
¿Cómo he podido ser tan... Boba,
necesitamos que este local se llene de mucha gente
y darles lo que nadie más les da.
La història ens situa a Valladolid al 1998. Una mestressa de casa d'aires conservadors es veu forçada a enfrontar-se a tot el que creia saber sobre si mateixa quan el seu marit es queda en coma deixant-li el videoclub familiar al seu càrrec.
Se está longe de casa, Baldo. Se no es de aquí.
No ens movem d'Amazon perquè també des d'aquest divendres hi trobem la segona temporada de Bandidos de Hoy.
Passa el teu pare, home.
Torna aquesta ficció que narra la història d'un discret i silenciós empleat de banca de São Paulo que rep una herència al petit poble de la seva infantesa. Allà es retroba amb les seves dues germanes, una de les quals lidera una perillosa i cruel banda d'atracadors de bancs.
Empieza el festival.
Arribem al moment de la recomanació de l'ensèrie i aquesta setmana és per The Pitt, que ja ha completat la seva segona temporada. La podeu trobar a HBO Max.
Tengo ideas para mejorar el departamento.
Vale, a ver.
¡Dejadme salir!
¿Quieres comentarme tus ideas?
Parlem d'aquest drama hospitalari multipremiat que combina l'acció i el realisme d'un servei d'urgències d'un hospital públic de Pittsburgh amb els drames personals dels seus protagonistes. Però alerta, perquè no estem parlant d'una anatomia de Grey, sinó de l'autèntica successora de l'aclamada Urgències.
¿Hoy es tu último día?
Por un tiempo sí.
querrá dejar viejos fantasmas atrás.
30 anys després de la sèrie original, The Pitt s'ha convertit en un immillorable relleu. Bona prova d'això és que el mític doctor Carter és aquí el protagonista indiscutible d'aquest drama. I és que Noah Wyle, l'ànima de The Pitt, ja no és el jove doctor inexpert d'urgències, sinó que aquí interpreta un cap de servei d'urgències ja veterà, un professional amb cicatrius, molts coneixements, però també molts fantasmes que el perturben, fins al punt de presentar un quadre mig depressiu.
Todos necesitamos ayuda de vez en cuando. Hasta algún que otro milagro.
I en això es centra especialment aquesta segona temporada de The Pitt, en la salut mental dels professionals d'urgències. A la primera entrega ja s'insinuava, però ara el tema agafa un pes central a l'acció.
Bienvenida.
Me tomé un tiempo.
¿Quién si no sacará esto adelante un 4 de julio?
Estem davant d'una temporada molt més introspectiva, especialment en el seu personatge principal. Potser no tan així en alguns dels secundaris que aquí perden pes en relació amb la primera entrega.
Buenos días.
Doctor Landon!
Tu podries ajudar a Donnie en triaje.
The Pitt són 15 capítols cada temporada, d'una hora cada un, corresponents a les 15 hores d'un servei d'urgències a un hospital públic d'Estats Units. Si per alguna cosa ha estat premiada aquesta ficció, és per la seva aposta per l'hiperrealisme i per la seva crítica a un sistema sanitari públic que fa aigües per totes bandes.
Tendrás mucho tiempo para reflexionar. ¿Tú te ves capaz?
Si en la primera temporada iniciem capítols ja amb l'amenaça del tancament del servei d'urgències per deficitari, en aquesta, més enllà de les inacabables cues a les sales d'espera de l'hospital i el col·lapse per les proves mèdiques, la sèrie va més lluny i incorpora una de les qüestions més polèmiques de la societat nord-americana actual.
Colgado, fuera!
I és que, entre tots els capítols, té especialment mèrit l'escena de la presència de l'ICE, els agents d'immigració de Donald Trump, al servei d'urgències. The Pitt ha estat valenta amb el seu tractament del tema. Esperem que la futura tercera temporada segueixi l'estela i no hi hagi canvis si s'acaba materialitzant la compra de Paramount sobre HBO Max.
Tu podries ajudar a Donnie en triaje.
¿Triaje?
Podremos cubrirte, llevamos meses haciéndolo.
Ja.
En qualsevol cas, aquí us deixem un fragment d'aquesta escena.
Redada en el Joe's de Green Tree.
No, me encanta ese sitio.
Han traído a una de las empleadas.
¿El ICE está aquí? Hay pacientes yéndose de la sala de espera. ¿Qué hago?
Contarles la verdad y esperar que se queden para poder tratarlos.
Marta se ha alargado. La llamo en cuanto pueda.
Joder.
Asegúrate de que está bien. ¿Llamas a limpieza también para que lo sepan?
Voy.
Tú al pie del cañón. Avisa si necesitas refuerzos.
Hecho.
¿Es que no podemos mandar a los agentes a la mierda?
No van a irse sin la paciente. Tenemos que tratarla.
¿Aunque no tenga papeles? Todo paciente tiene derecho a atención urgente por ley, sea cual sea su situación legal. Pranita es la siguiente en rayos.
Vale, bien, gracias. Bueno, es hora de irse.
Hablaba con la señora Peters.
¿Ves lo ocupados que estamos? Habéis sido una distracción y un estorbo desde que habéis llegado. Iba corto de personal y he perdido a 5 enfermeros y parte del equipo de limpieza solo porque estáis aquí. ¿Sabes? Los pacientes vienen buscando ayuda. Están enfermos o se han hecho algo y, con papeles o sin ellos, tienen derecho a ser atendidos. Tuberculosis, sarampión, fracturas... No podemos tratar nada porque les da miedo entrar y cuando no les quede otra será muy tarde. Así que, por Dios, puedes meterte ahí en el box con tu detenida y así no pierdo más pacientes ni personal.
Faltaría más, doctor. Venga, ya han dado el alta.
No, aún falta el cabestrillo.
Será un minuto.
Nos vamos.
¡Para, le haces daño!
¡Córtate! ¿Qué pasa ahora? ¡Robin! ¿Qué estáis haciendo? ¡No puedes
haberlo! ¡No! ¿Qué cojones pasa aquí?
Le ha hecho daño a Pranita y Jessie se ha metido.
¿Me oye? No nos dejáis trabajar.
¿Cómo pueden hacerme esto? Por favor, se lo suplico. ¡No tenéis derecho!
Andando, ya está bien.
No digas nada, no pueden obligarte. Te buscamos un abogado y te prometo que te sacaremos. Llama al departamento legal.
Vamos, no me jodas.
Decidnos al menos a dónde os los lleváis. ¿Hay algún centro de detención cerca? Los llevarán allí, ¿no?
Pueden pasar horas hasta que lo procesen. Voy a preguntar.
¿Qué podemos hacer?
¡Escuchadme! Id a ver a los pacientes, calmadlos, contadles qué ha pasado, pero volved al trabajo.
¿Quién se queda con sus pacientes?
Yo misma, Dana.
Gracias, Perla.
Gracias. Fins aquí l'ensèrie. La setmana vinent més estrenes. Fins llavors, no deixeu de veure sèries. Adeu-siau.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
Diuen que hi ha un lloc que val més que mil paraules. Només aquí ompliràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà. Empordà.cat.
Amb poc més de 2 gigabytes de memòria històrica, un present per descobrir i un futur incert però meravellós, l'actualitat vista des d'un rentaplats. Amb tots vosaltres, Joan Brugués.
Doncs som-hi, com cada setmana acabem el divendres amb el rentaplats amb en Joan Brugués. Joan, estàs bé?
Sí, sí, és que se m'està caient tot. Falta de pràctica. Un dia sense fer ràdio ja se m'ha fet tot. Molt bé, doncs aquí estem. Aquí estem. I ahir t'escoltava per pensar, mira, avui ens trobarem cara a cara. Ahir t'escoltava dient que era la primera vegada que feies un directe. Així és
un directe fora de la ràdio.
Fora d'estudi.
Exacte, sí.
I ara que ens trobem la que n'ha fet menys amb el que n'ha fet més.
Mira, veus?
Amb l'actualitat de ràdio. Mm-hmm. És que jo vaig entrar fent un directe, fent un partit de futbol, el primer que vaig fer a ràdio amb un walkie-talkie.
Carai, amb un walkie-talkie, eh?
Amb un walkie-talkie. Fem un partit de futbol i el que el rebia, que era en Miquel, que estava al control, Miquel Pagès, doncs teníem el walkie-talkie posat al micro. I de tant en tant doncs anàvem fent aquestes connexions. I nosaltres me'n recordo que estàvem al Camp Vell, al cim del vestuari, que allà no et molestava ningú, i anàvem fent un partit de futbol sense tenir idea de fer una transmissió de futbol, sense conèixer el nom dels jugadors contraris. Sí que coneixies els de locals, però els contraris no els coneixies. Va ser un xic caòtic, però
exacte, per alguna cosa s'ha de començar.
Exacte, el primer. I aquella època sí que havíem fet bastant partits de futbol i tot això. I era una època que sí que es feia molta ràdio al carrer. Després va haver-hi l'època que vaig estar amb en Josep Palma fent aquí el Més Calent a l'Aigüera, a l'estiu, que el fèiem tot l'any, el Més Calent no tancava per vacances. I havíem fet un cop a la setmana, anàvem a fer un directe a diferents llocs de l'escala. Però, bueno, ara és més còmode perquè no has de portar tant de material. Abans, bueno, era tremendo. No? Havies de portar una antena, que encara la tenim aquí guardada en el quarto dels trastos, 50.000 aparells, bueno, era tremendo. Ara la cosa s'ha simplificat més i...
Ara amb un telèfon mòbil ja en fem prou.
Exacte.
Però som-hi, que avui hem vingut a fer el rentaplats aquí i tenim 5 plats per rentar, com sempre. Comencem amb la paraula. Amb aquest, sempre m'equivoco, ara.
Hay pistolas que descargadas se me disparan. Todos los relojes me se... Y no me encuentro ya ni en la cama. Amapolas son los suspiros de tus escamas, que son los tiros que dan al alma. Si quieres verme estoy en la rama. Fíjate un objetivo distinto, que soy como un vino tinto.
Doncs David va la paraula, no sé si... Que, parlant d'això, és que l'alcohol no s'ha tret... Igual que el tabac, cada vegada s'està traient més de tot, el vi continua allà, l'alcohol continua, perquè hi ha anuncis de cerveses, de whiskies, de vins i tot això.
Sí, sí.
I fires de cervesa, fires de vi, vull dir que l'alcohol, de moment, i això que també a nivell d'addicció...
És una droga social.
Exacte. I, doncs s'ha fet el Premi Arrels del Vi, s'ha fet el Tasta Cegues, que no vol dir que els hi... posin una venda als ulls,
no.
El Tasta Cegues, que ha comptat amb la participació de 20 sommeliers que han valorat un centenar d'ampolles. La trobada que s'ha celebrat, es va celebrar el dilluns passat al Mac Empúries per reconèixer qui són els millors vins de la Déu. Bé, La sommelier és això que, bueno, has de tenir un nas, perquè, esclar, ja olorant ja te pot dir hasta l'edat que té el que va trepitjar els raïms, quasi, quasi, eh? Alguns.
Sí, 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 en saben moltíssim, i troben un munt de coses.
Sí, 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 troben allò tot ingusté, fruitat, si és en barrica, si no sé què, allò. Doncs és un ofici del tot curiós, i bé, doncs és allò que has de fer aquells tastets, que el vi no te l'empasses,
no,
després l'escups, perquè si no arribaries al tercer quart vi ja no
hi... No, exacte, ja en
dies ben torrat. Ja no hi arribaries, eh? Vull dir que... Però està bé, aquesta Fira Arrels del Bé, que ja també s'ha consolidat com una fira importantíssima dintre les que es fan de vi, i també, bueno, que també se'n feia una part a Barcelona, no sé si encara se continua fent, però sí que es va fer com una espècie d'Arrels de Vi, que també es feia algun acte a Barcelona vinculat amb aquesta Fira del Vi, que es fa a Empúries, i que any rere any doncs té més bona acceptació.
Perfecte, doncs la paraula és el vi. Anem al noi o la noia.
Sé que no ho he fet bé 30.000 cops, jo també he estimat malament. Se'm fa difícil reconèixer els meus errors. Jo vull córrer pels camps, yeah, 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 yeah. Com quan tenia 10 anys, yeah, 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 yeah. Ei, sé que no en tinc una merda corrent.
Molt bé, volia posar la cançó, però és clar, l'hem escoltat tantes vegades, la dels gossos corren, perquè de córrer anava la història. I hi ha vegades que no hi ha protagonista, no hi ha nois i noies, però aquesta setmana n'hi havia.
Home, és tots clar, els protagonistes de la Marató teníem aquest
any. Hi havia el senyor aquell que ha fet 50.000 mitges maratons.
666.
Mitges maratons. Aquest és el número del diable, eh?
Sí, sí, per això me'n recordo.
I després també teníem algun altre protagonista, però he agafat aquesta noia perquè amb en Sergi... Ai, amb en Sergi, amb l'Ivan García, com fem els esports el dilluns, de tant en tant he tocat aquest tema si sabia què se n'havia fet d'aquesta noia, que és l'Àfrica Rasma, que ha reparegut amb els 10 quilòmetres marató d'Empúries després de deixar l'atletisme d'alta competició. De fet, aquesta noia feia 400 metres tanques i també feia una altra prova, i es preveia que seria una de les futures atletes olímpiques perquè tenia una molt bona progressió. Des de que va començar l'atletisme, vol dir que havia sigut campiona d'Espanya, campiona de Catalunya, vull dir que tenia una progressió molt bona, i sempre que parlàvem amb ella, l'Ivan la feia alguna que altra entrevista, sempre hi havia uns Jocs Olímpics, que és la fita que tenia, i estava molt ben situada per anar a uns Jocs Olímpics, però una lesió a l'esquena la va apartar de la competició, i ara, mica en mica, doncs, torna a posar-se a fer atletisme, aquesta vegada doncs, amb aquests 10 quilòmetres de Marató d'Empúries, que és una prova que tampoc és una alta competició, clar, de la manera que ella l'enfoca, doncs suposo que és per anar-se intentant recuperar. No sé si la tornarem a veure en competició, però bé, era d'aquelles noies, juntament amb la seva germana, que també participaven, doncs, participava en altres competicions d'atletisme, doncs, que prometia, i doncs, me va alegrar veure que no ha desaparegut del tot, sinó que ha tornat a reaparèixer, i esperem doncs, poder-la tornar a veure en competició, si és que és possible.
Doncs som-hi, anem cap al número.
Ya no podemos aparcar en el parking.
Anem ràpidament perquè el toro ja el tenim aquí, que se'ns està agafant. No podem aparcar, sí que aparcarem, però de moment aparquem gratuïtament.
Exacte.
Està molt bé, que els pàrquings estan a tope ara. Ara t'has de barallar o esperar, fer la volta, i si veus algun amb una clau, que te'n vas, i anar-te seguint amb el cotxe darrere, perquè està tot a tope.
Bueno, i més ara que Camperals està amb obres i la meitat de pàrquings no s'hi pot aparcar.
Exacte, això, aparcar avui dia aquí és tot una odissea. Doncs han començat les obres per centralitzar el control de places lliures als aparcaments de l'escala, incloent nous aparells informatius i un app pels usuaris, i tot això, doncs, que anava lligat amb el número, que costarà uns 74.000 euros. Tindràs una app que sabràs allà on hi ha llocs, els llocs lliures dels diferents pàrquings. No sé si s'actualitzarà ràpidament, perquè potser a la plaça nova hi ha un aparcament, com arribis allà, bum, ja s'hi n'ha posat un altre.
És probable, però és probable que passi això.
Que te pugui passar això, Però bé, anem ràpidament sense música, perquè si no ja...
Sí, ens queda un minutet.
A la vaca tremolosa, que és una part de la notícia, que eren les tranyines en base al port de l'Escala, fan un bon balanç des del retorn de l'aturada biològica, han estat dies de bon temps, i això ha anat molt bé, però hi ha una part negativa, que és que ha estat l'increment del preu del gasoil, que s'ha doblat, conseqüència del gol. Però malament s'estan passant els pescadors, però els hi costa subsistir que encara tinguin aquest hàndicap del preu del gasoil que s'incrementa, i doncs una altra cosa a afegir, com dèiem, el malestar que hi ha al món de la pesca, que algun dia no sé quin tipus de peix menjarem. Penso que acabarem menjant peix de granja.
És probable. De fet, ja en mengem molt, de peix de granja.
Sí. Mira el que et dic, que això d'anar a pescar... Ah, mira, si abans anava a pescar, s'anava a buscar el peix. Però ara el tenim aquí, que ho vam agafar amb una mà. En fi. I ràpidament anem amb l'anxova, i has d'agrair la iniciativa que ha fet el Club Natació a l'Escala per organitzar una nedada solidària contra el càncer de mama el proper dissabte 2 de maig a la tarda. Serà a veure tothom i consistirà a fer una volta a la Roca del Cargol. Paral·lelament, l'acte comptarà amb una sessió de zumba i concerts. Esperem que sigui un any